Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat sempre és setmanal amb en Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats. Un convidat singular en el món vinícola de casa nostra, però també amb arrels tarragonines, la Terra Alta. De ben segur, molt interessant.
Sense més preàmbuls, saludem a Xavi Noia. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Bé, estem amb ganes de que ens expliquis això de vins de la memòria.
Sí.
Sens dubte que nosaltres tenim informació, però que volem que ens ho expliquis tu, que ens ho explicaràs segur molt millor que ho explicaríem nosaltres. Vins de la memòria, per què? Per què vins de la memòria? On comença la història?
Doncs comença el 2018 i realment comença a Terra Alta, però jo crec que, bueno, sempre m'agrada dir que és com un cop de cor, no?, d'aquests punts emotius que de vegades, doncs, et passen per la vida i decideixes deixar coses que estàs fent i iniciar nous reptes, nous projectes, i així va néixer Vins de la Memòria. Realment, Vins de la Memòria és una evolució d'una idea, perquè el que es va voler representar o fer a mode d'homenatge va ser, doncs, rel d'un treball documental que sabíem o vam averiguar per on havia passat el meu avi durant la Guerra Civil, i després, fent un viatge de recerca i de, bueno, i de localització d'espais, va ser on van sorgir que molts d'aquests espais estaven situats entre vinyes o a les mateixes vinyes. I aquí va néixer la idea de fer un vi que es digués el vi de la memòria. Però, bueno, fruit una mica de l'inquietisme, de seguir evolucionant en el camí i en la investigació, doncs vam anar trobant altres territoris, altres vinyes, i a dia d'avui, doncs, Vins de la Memòria ja és un projecte amb 8 referències, amb 8 vins diferents, de 6 espais o de 6 localitzacions també diferenciades. Així que molt, molt complex, vaja.
Bé, podem dir, doncs, que s'ha parlat molt, s'ha escrit molt, s'ha publicat molt sobre la retirada, però certament suposo que la descoberta devia ser comprovar que aquest camí, un llarg camí, que podríem dir des de la Batalla de l'Ebre fins al final de la guerra a Catalunya, va transcórrer per territoris vinícoles. És així, la idea
totalment
inicial?
Sí, sí, sí. Bueno, però absolutament tot el camí, perquè en el cas del meu avi, que podríem reflectir en moltíssimes milers de persones, i tret d'algun capítol més personal o més singular, clar, jo a dia d'avui estic elaborant 3 vins a Terra Alta, a 3 diferents trinxeres de la Batalla de l'Ebre, un vi a la part de la rereguarda, el Priorat, zona vinícola per excel·lència, també a Catalunya, un camí de fugida o inici de la retirada, que és a la Conca de Barberà, una tornada a casa a Badalona, amb un vi que faig a Badalona, l'última vinya productiva que queda, i vaig acabar el projecte fent un vi a Argelers, a una vinya molt propera a la platja d'Argelers. I justament aquest any 23, bueno, va sortir al mercat l'últim vi que vam tenir la sort de poder posar en marxa i convertir en una referència, que és el camí de Banyuls entrant per Espolla, o sigui, justament l'inici de la retirada o la sortida a l'exili.
Bueno, aquests vins deuen tenir les característiques pròpies de les DO, doncs, de cada punt.
Sí, la idea, clar, més enllà de, o a més de fer un projecte amb aquesta càrrega emotiva i d'homenatge, sens dubte hi havia una part reivindicativa, territorial, històrica, que era la de elaborar vins utilitzant les varietats ancestrals i autòctones de cada territori, però també fer-los tal i com s'ha fet històricament a casa nostra. Per això dins de la memòria recuperen aquestes vinificacions de pagès, aquestes elaboracions antigues com els vins brissats o, la majoria d'ells, la criança o el magatzematge, per dir-ho d'alguna manera, amb bocois de castanyer. O sigui, un tamany i una fusta que ja teníem oblidada a casa nostra i que, bueno, dins de la memòria hem pogut reivindicar i recuperar per fer els vins d'aquesta forma.
Bé, a mi m'atrau molt els noms que heu posat en aquestes 8 varietats, no? Des de la Bruixa, l'Oebre, la Memòria, P10M, el Badiu, el Revolt i la Plaix. Parla'ns de la història d'aquests noms. Suposo que un dels reptes deu haver estat posar i batejar cada una d'aquestes varietats, no?
Sí, sí, sempre és complicat i, bueno, i molt delicat, no? Perquè saps que és el nom que tindran per sempre. Han de transmetre, han de reflectir el que és, però també han de tenir una coherència del per què. I realment el primer vi, la Bruixa, és el vi que s'havia de dir el vi de la memòria, però ja un cop li van sortir acompanyants, doncs ja cada un va tenir la seva identitat. La Bruixa justament és el nom que rebia la 27 Divisió Republicana, una divisió que va néixer a Barcelona l'any 36, però que va acabar a l'Ebre al setembre del 38, així que va recórrer moltes batalles i molts territoris, i aquest fet d'aparèixer i desaparèixer de moltes d'aquestes batalles li va valer el malnom o el sobrenom de la Bruixa. I clar, un vi que elaboro en la primera trinxera on la Bruixa va arribar a la batalla de l'Ebre, doncs quin millor nom que el de la seva pròpia divisió on estava el meu avi. La resta de vins, clar, cada un té el seu sentit. L'Ebre no deixa de ser un homenatge al riu, a la terra i als fets, no?
Fins i tot amb l'etiqueta, eh? Fins i tot amb l'etiqueta.
Sí, correcte.
Hi ha l'Ebre.
Sí, realment és un vi molt, 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 molt especial. O sigui, dins de Vins de la Memòria, jo considero que tots els vins són molt singulars, eh? Fugen dels estereotips comercials, però potser l'Ebre és un d'aquests dels estranys, saps? Aquests que tenen una personalitat molt, molt marcada. Primer perquè està fet amb varietats negres, però elaborat com a vi blanc, i després perquè les dues varietats negres utilitzades, tant la carinyena negra com la garnatxa peluda, mai s'havien elaborat juntes amb un vi blanc. Així que, si més no, és un vi molt, molt singular. I per això, aquesta singularitat i aquesta puresa, sempre parlo de l'Ebre, que és un vi que és cru, que és despullat. O sigui, és un vi negre que no té ni color, no? O sigui, no ha passat per fusta, no ha tingut contacte amb les pells, amb les mares, amb res. Un vi absolutament directe. I el tercer vi de Terra Alta, que és la Memòria. En aquest cas, un nom absolutament vinculat a aquesta reivindicació de memòria històrica, però també de la memòria enològica, perquè va ser el primer vi amb el que vam utilitzar el bocoi de castanyer. Així que, bueno, aquesta recuperació de la memòria enològica era primordial, i també perquè és una vinya de, bueno, ja té ara 75 anys, la plantació, i vulguis o no, aquelles terres molt marcades pels fets d'ara fa 85 anys segueixen parlant, no? Són testimonis muts que bueno, quan estàs allà bramant o llaurant, doncs sempre apareixen restes encara del que es va viure aquells dies.
Bé, vull preguntar per el clima. El clima ha ajudat o ha complicat la producció d'aquestes varietats?
Bueno, el clima... Estem realment amb aquests últims 5 anys, que són els que portem fent vi, el clima s'ha complicat molt, perquè bueno, amb aquests factors del canvi climàtic, amb les pujades de temperatura, amb els anys que quan no érem extremadament secs eren extremadament humits, doncs quan no era una cosa era una altra i sempre han sigut elaboracions complicades. La part positiva és que com tot són varietats autòctones, estan molt arraigades a... i molt arrelades i molt acostumades a aquests climes extrems, i pateixen menys que altres varietats forànies, no? Que, bueno, que no se senten tan a gust. Però bueno, sempre és complex. Portem uns anys molt complicats a nivell de viticultura, de raïm. Hi ha poc, però és de molt bona qualitat. Això sí que s'ha de dir també.
Bueno, així arribem a l'Alt Empordà, arribem al Coll de Banyuls, sí, aquest sí. Penúltim vi, diguem-ho així, abans sí. De creuar la ratlla, que diuen a l'Empordà.
Correcte. Sí, perquè pel camí hi ha vins com el plom, el pólvora i el badiu. Plom i pólvora crec que són dos noms que no cal explicar massa més, no? Perquè plom en el Priorat, en terres de galena, i la pólvora en una zona superbombardejada. El badiu és una paraula badalonina com marca el fet de ser un vi de Badalona. I aquí arribem al Revolt. El Revolt realment va ser un dels noms que més ens va costar trobar, perquè volíem que digués molt, però que fos molt simple. O sigui, no volíem un nom complicat i enrevessat. I crec que Revolt conjuga molt bé el que és el vi i el que vol parlar, no? O sigui, un revolt és una corba, no? Les corbes que et dona la vida, no? Que mai és una línia recta i fàcil. El revolt també és una reivindicació, aixecar el vol, no? I tornar a volar. I, bueno, en aquest cas és el que va fer mon avi, que havia arribat de la guerra a casa i va haver de tornar a aixecar el vol per anar a l'exili. I, bueno, i fins i tot la paraula revolt en anglès, que és una revolució, una revolta, un aixecament, i és el que, bueno, inspirat una mica també en els revolts dels estornells, en aquests dibuixos que fan en el cel, doncs aquest vi vol això, ser molt aeri, molt reivindicatiu, i fins i tot a nivell genològic, reclamar les carinyenes velles de l'Empordà amb una immediatesa, o sigui, que siguin vins que els puguis començar a gaudir al poc de ser elaborats i no haver d'esperar anys per esperar el seu millor moment.
Xavi, quina acollida ha tingut aquests vins de la memòria?
Doncs el projecte en general, molt bona acollida des del primer moment, perquè bueno, és un projecte singular dins del món del vi. No coneixem cap altre, que sí que ja existeixen vins d'homenatge, fins i tot vins que parlen de moments de guerra o de batalla, però són referències puntuals dins d'un catàleg ampli d'un celler. En aquest cas és tot un projecte vinculat a la mateixa temàtica. Aleshores, això el converteix en singular, en molt atractiu, no?, per molta gent, tant a nivell històric com a nivell enològic. I bueno, l'acollida ha sigut molt bona. Afortunadament estem a les millors cartes, als millors restaurants, i bueno, això sempre és un orgull. En tan poc temps estem ja, no consolidats, perquè és una paraula molt, molt atrevida, però sí començant a situar-nos i a que ens coneguin.
Bé, ja voldria anar un xic enrere, que ja has apuntat que heu recuperat els bocois de castanyer. Com va anar? Va ser fàcil això? Perquè normalment sempre es parla d'un altre tipus de fusta, fins i tot roure francès, etc. Com va ser aquesta iniciativa de dir, no, a veure, aquí s'han fet bocois de castanyer, doncs recuperem els bocois de castanyer.
Sí, com s'envelleix? Una mica fruit de la coherència del projecte, no? Si parlem d'una memòria històrica, també hem de reivindicar aquesta memòria enològica i aquest fet de que aquí a Catalunya i bueno, gairebé tot el Mediterrani el roure s'utilitzava molt poc o gairebé res, i a Catalunya sens dubte. I bueno, era donar coherència a tornar a fer el vi tal com es feia abans, no? Si parlem d'un fet que va passar 85 anys, com es feia el vi fa 85 anys? I més enrere encara. Així que, bueno, clar, també està aquesta part innocent de que vaig a buscar els bocois de castanyer al boter i em diu que això ja fa 30 anys que no es fabrica. Així que, bueno, la sorpresa va ser que no existien i els vam haver d'encarregar de nou i iniciar la fabricació novament del bocoi català, el bocoi de 650 litres en fusta de castanyer. que és un fet molt maco, alhora molt maco, perquè bueno, torna una producció que estava extingida.
Aquesta és una producció única?
Hem de suposar que el vi elaborat amb castanyer té també un toc diferent de si està elaborat amb bocois d'una altra fusta.
Sí. Sí, perquè bueno, aquí va haver una moda global, que el món del vi va girar cap al roure i tots aquests matisos que el roure porta al vi, les vainilles, els torrefactes, les espècies, etc. I això va anar en retriment del castanyer, que aporta poca cosa, i a part té el poro de fusta molt obert i provoca una oxidació més ràpida del vi. Així que realment és més difícil d'elaborar, és una mica més delicat. Però si li agafes els temps i li agafes el tranquell, diguem, doncs la veritat és que el que fa el castanyer és respectar absolutament la varietat i deixar que el que parli sigui això, el raïm, el territori, tot l'entorn, no?, d'aquell vi.
Aquesta és una experiència única o en el futur hi haurà continuïtat?
Bueno, a veure, els vins cada any es van baremant, es van collint, o sigui, ja portem 6 baremes, així que la continuïtat es manté. Que neixin nous vins ja és més complicat. De moment no entren els nostres plans a ampliar la col·lecció.
O sigui, aquesta ja és la que és. No hi ha augment de família, no?
Sí, potser alguna referència, podem fer alguna ampolla més que l'altra, perquè bueno, realment ara mateix estem fent molt poques ampolles. Pensa que a Revolt només són 1.000 ampolles, 1.042 per ser més concrets, i bueno, també va ser una mica atreviment de sortir amb un vi així de gamma alta, Empordà, de cara no només al mercat català, sinó fora de les nostres fronteres, i l'acceptació ha sigut boníssima, perquè no és un vi de preu fàcil accessible, sinó que ja té un preu una mica més elevat, però alhora reivindica una qualitat que jo crec que dignifica els vins de l'Empordà i que fa que molta gent conegui un territori que potser fora de Catalunya no és tan conegut.
Bé, i aquesta darrera etapa, diguem-ho així, Argelers, com va sorgir? No? Ja sabem que per molts, desgraciadament, la retirada va acabar a Argelers, sí. Bueno, a part d'altres indrets de no gaire bona memòria, però a nivell vinícola, com ho vau elaborar?
Doncs
com ho prepareu?
Aquí va ser la part més difícil de localitzar a la vinya, els propietaris i poder arribar a uns acords per poder elaborar el vi. Però tot va ser, semblava difícil, però va ser més fàcil del que pensàvem, gràcies a l'ajut de gent d'Argelers, de Perpinyà, de l'Associació de Viticultors, etc. I sobretot perquè pel mig es va implicar gent vinculada al memorial del camp de concentració d'Argelers i tot va ser molt més fluid. I el resultat va ser el poder elaborar una garnatxa gris, plantada el 1939, justament, i fer-la amb bocoi de castanyer, com també es feia aquí a la Catalunya Nord, i a més poder acabar o rematar-la amb una empremta de memòria absoluta, que és que abans d'embotellar aquest vi li afegeixo una ampolla de vi ranci de l'any 39. I clar, aquesta barreja d'un vi actual amb un vi d'aquell moment, no?, del 1939, doncs clar, és una càrrega emotiva molt, molt forta i diferenciadora absolutament.
Molt bé, doncs una bona idea, doncs, donar-hi una tastada i sobretot fer-se amb la idea d'aquests vins que tenen cultura, que tenen història i que tenen coses que explicar, no?, que parlen per sabors, per aromes, i parlen per història, no?
Totalment.
Heu tingut el suport institucional en algun cas? O ha estat una experiència, diguem-ne, de tipus privat 100%?
Privat 100% i en cap moment ningú ha fet cap gest de col·laborar a nivell institucional.
Bé, una cosa ja més comercial, un aspecte més comercial, on els que ens escoltin i que diuen hem de provar una ampolla, sigui de l'Ebre o sigui a Banyuls, on es pot trobar? En botigues, en establiments?
Sí, en botigues especialitzades, sobretot botigues... O sigui, hi ha tres vies. Una és trobar-ho a restaurants on són sensibles als vins de qualitat. L'altre és a certes botigues especialitzades més petites, més focalitzades en vins també de territori, o, avui dia, com tot, per internet, on hi ha numeroses botigues online que també es poden aconseguir tots els vins de la memòria.
Molt bé, doncs, ha estat un plaer, Xavi Noia. Molta
Igualment.
Sort amb aquests vins de la memòria. Ha estat un
Moltíssimes
autèntic plaer.
Gràcies.
Hem après moltes coses i estem encantats d'haver-ho compartit amb tota la gent que ens escolta.
El
Salut,
el
sort.
El meu.
Fins aviat.
Fins aviat, moltíssimes gràcies.
Gràcies per atendre'ns.
Adéu, bon dia. Víctor, fem una pausa aquí a COPE Catalunya i Andorra a les Converses Gironines.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Converses Gironines la notícia de la setmana amb Paco Basso. Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Serà la notícia o les notícies d'en Paco Basso, que ja arriben aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Excel·lent.
Anxoves.
Arròs.
Ratafia.
Iogurt.
Recuit.
Olis.
Conserves.
Vins.
Melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Víctor, si et sembla, podem posar la catifa vermella, no?, per donar pas a en Paco?
Jo crec que sí, ja hauria d'estar posada.
Bon dia, companys!
Què tal, Paco?
Bon dia, doncs, Paco, com anem?
Bon dia. Mira, parlant de gastronomia i no parlant de guerres, ni és una satisfacció, perquè la gastronomia jo crec que el que fa és unir normalment fa unir xerres, fas negocis, fas mil coses. Per tant, ens agrada recomanar, i avui ens anirem, volem recomanar escoles d'hostaleria, sobretot, que la majoria hi podem anar a menjar, a uns preus molt, molt interessants i que, d'alguna manera, estem ajudant a les noves generacions, els nous cuiners, els futurs cuiners, futurs ajudants de cuina, els sommeliers, els caps de sala, els cambrers, tota aquesta gent que necessita una formació com qualsevol altra feina. Per tant, avui us parlem de l'Escola d'Hostaleria Ramon Coll de Lloret de Mar, que ha canviat d'emplaçament. És una escola que es dedica a cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i també a serveis de restauració. En el cicle de formatiu de gestió també tenen el d'allotjaments turístics. Una d'aquelles escoles que els nanos joves aprenen el que és la realitat de la vida i d'aquella feina que en volen fer. Està ubicat a l'hotel BPM de Lloret de Mar, a l'avinguda Roca Grossa, a tocar del casino de Lloret de Mar, molt a prop. Els alumnes cuinen i els alumnes també fan el servei de menjador. Ens ofereixen un menú obert a tothom, eh? És un menú degustació. Està obert al públic, prèvia reserva sempre, eh? Us dic el telèfon 674-07-5140. Per menys de 20 euros podeu ajudar aquests nois i noies que volen aprendre aquest ofici de l'hostaleria i que l'hostaleria cada vegada s'està professionalitzant més. I això és molt interessant. Doncs ja ho sabeu, Escola d'Hostaleria Lloret de Mar, Escola d'Hostaleria Ramon Coll de Lloret de Mar. Totalment recomanat, eh? Per pocs diners, menú degustació amb els vins inclosos. Vins, aigües, eh? Vins o aigües. I avui el nostre llibre serà la cuina del Carlos Arguiñano, un nou llibre que crec que hi ha anat 2.300. Se'n diu Cocina 10, Carlos Arguiñano, també és de l'editorial Planeta, perquè aquesta editorial es dedica molt a fer llibres de gastronomia. Això és important, perquè podem veure com és la societat de la nostra dels nostres cuiners, dels nostres cambrers, apoyant-los, perquè ells també, quan anem al seu restaurant, ens fan passar aquesta estona magistral. El nostre paladar, els nostres cinc sentits, la vista, treballa, l'olfat, la boca, tot són sensacions noves. Doncs sí, arriba l'hora, que són les dues, tenim gana.
Molt bé, Paco. Doncs escolta'm, ens ho ha passat molt bé, eh? Ho tastarem tot, eh?
A veure si anem a dinar al sol algun dia.
Clar que sí. Víctor, ens ho menjarem tot, eh?
Ara.
Molt bé, arriben les dues. Paco, gràcies, fins la propera setmana.
Gràcies
bé,
a vosaltres.
Gràcies,
gràcies, audiència.
Adéu, Víctor, tornem la propera setmana. I així serà, aquí, puntualment, a COPE Catalunya i Andorra, a les converses gironines. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.